Estimats oients, entrada la tardor i el fred, tornem amb noves recomanacions dels diletantis. En aquesta tercera emissió parlarem de diverses lectures i autors. Avui tenim entre nosaltres a dos nous participants del grup, la Montse, bibliotecària jubilada, i l'Albert, editor i escriptor, que ens presenten aquestes recomanacions. Montse ens presentarà La Puerta de Magda Szabó, autora hongaresa molt censurada. Segons ella, una petita joia literària. Endavant, Montse.
Hola, bona tarda. Jo us vull presentar avui una novel·la que a mi em va impactar quan la vaig llegir ja fa molts anys, i és una història que jo recomano moltíssim, una història que una vegada l'hem llegit, l'hem coneguda, és molt difícil d'oblidar. Aquesta novel·la, tal com ha dit l'Esther, està escrita per una autora hongaresa que es deia Magda Szabó, es deia perquè ja fa uns anys que va morir, i és una novel·la que de seguida de la seva publicació va tenir un gran èxit literari, es va traduir a moltes llengües i a França l'any 2004 va obtenir el premi a la millor novel·la estrangera publicada en aquell país. L'argument és aparent molt, molt simple, però és una novel·la molt complexa, molt complexa. L'argument tracta de l'amistat de dues dones, una d'elles és escriptora i l'altra és la seva dona de fer feines, que va treballar a casa seva durant 20 anys. Ja intuïm de seguida que l'escriptora no és res més que l'alter ego de l'autora, Magda Szabó, i que aquesta novel·la té uns grans components autobiogràfics. La minyona, la dona que l'ajudarà a casa durant aquest temps i que farà possible que ella es pugui dedicar en cos i ànima a la seva faceta literària, es diu Emerenc. Emerenc, quan entra a la casa, ja en el primer moment ja demostra qui és. És una persona que no és gens convencional, és una persona que no té l'estereotip que creiem que té una dona de fer feines, és una dona efectivament humil, efectivament poc cultivada, però entra amb una dignitat de reina. És una dona que té un físic impressionant i que d'ella emana una autoritat enorme, una autoritat moral enorme. De seguida, Emerenc posarà les condicions, es farà valdre i dirà que és ella la que demana les referències i no al revés. Ella ja declara que ella no rentarà mai la roba bruta de qualsevol i que si la família no és prou digna, ella no els servirà. Bé, una vegada que Emerenc entri a la casa i el seu caràcter independent i la seva autosuficiència farà que intenti fer el que ella vulgui, amb el disgust de l'escriptora i del seu marit. Intentarà cuinar el que més li agrada o inclús decorar la casa al seu gust. Tot això serà tolerat per l'escriptora perquè Emerenc té una força física impressionant, una capacitat de treball brutal, manté la casa a ratlla, molt ordenada, és una gran cuinera i amb la seva feina l'escriptora pot treballar i dedicar-se a l'escriptura sense cap problema. També perquè Emerenc, darrere de la seva façana dura i altiva, té un cor impressionant i molta bondat. Emerenc, el seu veïnat, és una figura molt respectada. A més de treballar a la casa de l'escriptora, és portera, manté a ratlla tota la finca, es dedica a ajudar a qualsevol persona que la necessiti. Ella és inseparable d'una immensa olla de caldo calent que porta qualsevol persona del veïnat que estigui malalta. Per Emerenc no ha fet una altra cosa que treballar. És una dona molt senzilla, des de petita ha tingut que treballar i per ella la seva vida és el treball i és incansable. Bé, aquí comença a arrencar la història d'Emerenc i la relació tan íntima que va tenir amb l'escriptora. L'escriptora, des de la primera trobada, ja s'adona que Emerenc, malgrat una dona inculta, una dona senzilla, una dona de poble, té més saviesa que ella. Ja sent una gran admiració per Emerenc. També s'adona l'escriptora que Emerenc és una dona enigmàtica, és una dona misteriosa, que no revela res del seu passat, i això provoca molta curiositat per part de l'escriptora de conèixer quina vida ha tingut Emerenc. I aquí arribem al quid de la qüestió, aquí arribem al leitmotiv de la novel·la, i el títol de la novel·la. La novel·la es diu La puerta, la porta, no és casualitat, s'hauria de dir millor La porta tancada, perquè Merenc té una porta tancada que no deixa entrar a ningú, exclusivament a ningú. Quan dic ningú, ningú. Ella té un misteri, té molts secrets de la seva vida. Ella ja és una dona molt gran i ha viscut moltes experiències. I la seva porta tancada és una cuirassa, és una muralla per protegir la seva intimitat i la seva privacitat. Per ella, la privacitat és algo intrínsec amb ella i és la seva dignitat que manté tancada els ulls dels altres perquè no li provoquin més dolor. Aquesta porta, a part de ser una porta emocional, també és una porta física, perquè Merenc no deixa entrar ningú a casa seva més enllà d'un petit rebedor. A casa seva hi ha una porta que està permanentment tancada i no sabem què guarda allà ni quins són els seus secrets. Amb el temps, tant l'escriptora com aquesta peculiar dona de fer feines s'aniran convertint en molt amigues. Merenc otorgarà finalment confiança a l'escriptora i la deixarà traspassar el llindar d'aquella porta. Aquest és un moment cimera de l'obra perquè l'escriptora serà l'única persona que aconseguirà travessar aquella porta i arribar als secrets i a l'ànima de Merenc. La relació que s'estableix entre elles és de mare i de filla. De mare, perquè Merenc és una dona molt més gran que l'escriptora, és més gran i, a més, té més experiència i és més forta i té més saviesa, com ja reconeix la primera vegada l'escriptora. I perquè l'escriptora és molt més jove, més inexperta, ha perdut a la mare i veu a Merenc una mare substituta. Bé, quan ella ha travessat aquell llindar, ja l'escriptora coneixerà tots els seus secrets de la seva admirada dona de fer feines, que ja no serà una dona de fer feines, sinó que serà una amiga, una persona que tindrà una relació molt especial. Arribarà un bon punt que l'escriptora es trobarà davant d'un gran dilema moral i tindrà que fer una acció, potser un contracor, però serà l'única que tindrà que fer si voldrà ajudar la seva amiga. Farà una decisió que, d'alguna manera, Merenc la trobarà com una traïció. Bé, de què ens parla La porta? La porta és una novel·la molt intimista, molt psicològica, que tracta dels límits de l'amistat, tracta de la lleialtat, tracta també dels secrets i tracta de la culpa. Merenc és una persona singular que, a pesar de totes les desgràcies i de totes les tragèdies que ha viscut, que ella tanca darrere de 7 panys darrere de la porta, és una persona que viu la vida amb una dignitat impressionant, amb uns valors també molt forts, amb unes conviccions pròpies. Ella és la seva autoritat, ella és la sobirana de la seva pròpia vida. En realitat és una gran heroïna i, a més, és una dona titànica i és una dona que serveix d'exemple per el que és conservar la dignitat malgrat totes les desgràcies que et puguin passar a la vida. Merenc, és un nom que no està triat per casualitat, ja té una càrrega simbòlica. Merenc ve del nom Emerentia, que en llatí vol dir la dona digna, la dona que es mereix tot. I el llibre ens parla d'això, de la dignitat. Merenc és més que una persona digna, jo crec que encarna la dignitat en persona. Bé, el dilema que es troba l'escriptora és trair la seva confidencialitat, és trair allò que ens ha confiat com el més tresor més preuat. En un determinat moment, l'escriptora tindrà aquest dilema moral molt gran si per ajudar a la seva amiga tindrà que trair-la. I ens planteja el dilema moral si realment a les persones que estimem estem autoritzades a transcendir o a vulnerar les seves línies vermelles. La novel·la tracta dels límits de l'amistat i ens fa reflexionar sobre què considerem fer el bé als altres, perquè a vegades els bons principis o les bones intencions no tenen els resultats que esperem i poden tenir resultats inesperats que fereixen i que fan més mal que bé. Bé, d'això tracta la novel·la. És una novel·la molt intimista, molt. És una novel·la molt psicològica. És una novel·la que parla dels sentiments molt profuns, amb una sensibilitat extrema, i que l'escriptora aprofita per justificar-se, per explicar-se, i amb una mena de... i buscar la redenció, perquè sent una culpa molt gran per haver traït a la seva amiga. Bé, jo recomano molt aquest llibre, recomano molt el llibre perquè Berenc és una figura sensacional, és una dona que ja dic és mítica, amb una aureola ja des del primer moment sorprenent, tant la seva fortalesa moral com la seva fortalesa física, i també perquè penso que és una novel·la que ens fa reflexionar molt de moltes coses. Dir que hi ha molts exemplars disponibles a les biblioteques de la xarxa, que teniu també disponible la novel·la en català, que es va traduir l'any passat, i que l'any 2014 es va fer una adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la extraordinària, que va ser protagonitzada per la gran Helen Mirren i que porta el títol Tras la puerta. Gràcies.
Gràcies, Montse. Ens animarem a llegir-la i a veure si podem a travessar aquesta porta.
Si us deixo.
L'Albert ara ens parlarà, ens introduirà en temes d'assaig. El primer llibre del qual ens vol parlar és una història de la lectura d'Alberto Mangel. Endavant, Albert.
Bona tarda. Hola a tothom. Efectivament, jo per sortir-me una mica del gènere tan habitual i molt respectable de la narrativa, he triat dos o tres llibres. El primer és aquest que ha dit a l'Esther, una història de la lectura, l'autor és Alberto Mangel, i és un llibre molt interessant, és un clàssic, està editat de butxaca, il·lustrat, aquest autor és argentí, canadenc, potser ara viu a França, però bé, això és secundari. És una història de la lectura que vol dir que també és una història del llibre. Naturalment, hi ha, en la història del llibre hi ha una inflexió que és quan s'inventa l'impremta, que vol dir que el llibre doncs es difon molt més. Hi ha una barrera, que és l'alfabetització, saber llegir. Per tant, també fa la història d'aquest saber llegir, de quanta gent llegien. I hi ha una cosa curiosa que Borges ja havia ressaltat, que això que fem ara nosaltres, normal, de llegir de manera silenciosa a casa, llegim i no obrim els llavis, no diem res, això és una cosa relativament, no diria res, sempre és històrica. Borges ho atribueix, crec que és a Sant Ambrosi, potser em puc equivocar, en tot cas, al mestre de Sant Agustí. Que Sant Agustí sorprèn de veure que el seu mestre llegeix un llibre però no va de boca, no diu res. Llavors li sembla una cosa extraordinària. Això que ara tots fem tan habitualment d'una cosa que es produeix al seu moment. Per tant, aquí, de fons, hi ha una història de la lectura també, la lectura silent, la lectura que no serà silent, i per exemple, ja que estem a la biblioteca, es pot dir l'anècdota de que això del silenci a la biblioteca és una cosa relativament recent, del segle XIX. Abans la gent llegia en veu alta, o es llegien els uns als altres. Bé, aquest és un de tants aspectes que està en aquest llibre extraordinari per mi d'Alberto Mangel, Una història de la lectura. L'altre llibre o autor que volia destacar, en aquest cas és de poesia, sense que ens hagi de fer por la poesia en aquest cas. He escollit un clàssic que és Charles Baudelaire, que és el gran autor del segle XIX, francès, molt conegut per l'obra Les flors del mal. Però jo el llibre que vull recomanar aquí és un altre, que es diu Petits poemes en prosa. Està editat bilingüe, francès-castellà, està editat en castellà, en català, està en aquestes biblioteques d'aquí. Jo el recomano molt perquè se surt una miqueta el dir que és en prosa, se surt de l'obligació de la mètrica. I, per tant, és com més lliure. A mi m'encanta, és un autor, Baudelaire, que li tinc especial estima, i aquests petits poemes en prosa són molt bonics, són realment... Té un altre títol que es diu L'esplint de París. Esplint vol dir melancolia, és una manera de dir melancolia. Per tant, és molt centrat en la vida dels carrers de París, etc etc. I el tercer llibre que volia dir-vos és un de meu, dic Albert Ribas Massana, i el llibre es titula L'arrogància del creador. I és un llibre d'assaig, de diversos assaigs. Un d'ells és aquest, titulat L'arrogància del creador, en què la intenció, per dir-ho molt ràpidament, és la crítica del concepte de creativitat a tot, en fi, com considerant que tot pot ser creatiu i llavors que no. Llavors, aquí aquest creador que jo dic que és arrogant, és el propi creador, Déu, en el relat bíblic del Gènesi, i després es pot aplicar a molta més gent que tothom s'atribueix que vol ser creatiu. Ja sé que aquest és un punt de vista una miqueta crític, però, en fi, no té més importància. Fixeu-vos... Sí, sobre Alberto Mangel, només un excurs per dir-vos aquesta història de la lectura, i per tant del llibre, d'alguna manera, complementa el llibre, el famós llibre de l'Irene Vallejo, El infinito en un junco, que ha sigut traduït, ha sigut editat amb tot mèrit, i que és, estrictament parlant, una història del llibre antic. Doncs bé, el Mangel pot ser complementari d'aquesta història del llibre antic. I aquí he acabat les meves recomanacions.
Molt bé, Albert. Moltes gràcies pel teu petit tas tant d'assaig com de poesia. I celebrem el teu darrer llibre escrit i editat per tu mateix.
Sí, senyora.
Vinga, doncs ara en Josep Maria, llibreter també jubilat, ens vol presentar un autor molt peculiar, especialitzat en novel·la històrica, que ens ha deixat un reguitzell de títols sobre Barcelona. Endavant, Josep Maria.
Hola, hola a tothom. Estic molt content de tornar a participar una vegada més en aquesta meravellosa mitjà de difusió que és Ràdio Macondo. Bé, avui us parlaré d'un autor peculiar, molt peculiar, perquè les seves circumstàncies s'escapa molt de lo que és un escriptor a l'ús. Es deia, dic es deia perquè va traspassar recentment, Xufo Llorenç. Xufo Llorenç va néixer a Barcelona a l'any 1931 i ha traspassat enguany, el mes de març, 94 anys. Va dedicar tota la seva vida laboral a negocis relacionats amb l'oci nocturn, sobretot una discoteca que portava el seu nom. La discoteca es deia Don Xufo. D'aquí li ve el seu nom artístic, Xufo, Xufo Llorenç. Ell, en realitat, es deia Josep. Sembla ser que el nom de Xufo li ve de que una de les seves germanes tenia el nas una mica remengat i a l'escola i a l'institut i tal li deien la Xufa, per la forma del nas. I ell, com que era el seu germà, doncs li deien el Xufo. I va, aquest és el nom que va agafar com a pseudònim literari. Quan es va jubilar d'aquesta feina de negocis dedicats a l'oci nocturn, ja era una persona d'edat bastant gran, però tenia inquietuds de tipus cultural, sobretot relacionades amb la història. I va començar a escriure. I la seva primera novel·la ja va ser un best-seller. La seva primera novel·la es diu Te daré la tierra, sempre escrit en castellà. Te daré la tierra, amb la qual parla de la Barcelona medieval, de l'època dels contes abans de ser contes reis. Li va seguir, bueno, amb aquesta novel·la, els personatges ficticis es barregen amb els personatges reals, i això torna a passar amb la novel·la que li va seguir, que és Mar de Foc, o Mar de Fuego. Dic Mar de Foc perquè també va ser traduïda al català, igual que Te daré la tierra, també va ser editada en català amb el nom Et donaré la terra. Àries de les seves obres han sigut traduïdes a diversos idiomes, entre ells, algunes d'elles, el català. Però ell escrivia originàriament sempre en castellà. Mar de Fuego parla de l'època dels Berenguer, aquella famosa baralla entre els dos germans, que si el cap d'estopa, que si un tira per la finestra l'altre, i tota aquesta història de la successió dels comtes de Barcelona a partir de Ramon Berenguer I. Aquí també es barregen una vegada més els personatges de ficció amb els personatges reals. De cop i volta fa un salt amb les seves èpoques on situa les seves novel·les, i una de les, per mi, una de les més aconseguides és La ley de los justos. La ley de los justos, o La llei dels justos, que està situada a la Barcelona de 1888, l'Exposició Universal, sí, els anys que la segueixen. Aquí apareixen els membres de l'alta societat barcelonina, la burgesia, l'aristocràcia, però també les classes populars que estan lluitant pels seus drets. Els enfrontaments entre les classes socials, els treballadors que lluiten pels seus drets laborals, etc. Està molt ben solucionada i molt ben feta. Altra novel·la que llavors fa molts salts en el temps i no es centra només en una època. Per exemple, té algunes novel·les situades en el Siglo de Oro espanyol i algunes situades també en l'època de la persecució dels jueus, i en la mateixa novel·la apareix l'Holocaust de l'època de Hitler, la saga de los Justos. I també una novel·la que és de les últimes que va escriure, em sembla que és l'última, Nada sucede la víspera, que està situada en els anys 70, els anys de la transició. A Barcelona també apareixen les classes més benestants i les classes més populars, el món de la boxa. Una característica de les novel·les d'en Xufo, Llorenç, és les que en majoria són molt extenses. Solen passar de les 400 pàgines i tenen un estil que recorda una mica, i no és feiuratiu, al contrari, els fulletins del segle XIX. El seu estil i les seves obres ens podrien transportar a Blasco Ibáñez, a Pérez Galdós, a Pardo Bazán, a Balzac, a Dimas, a Hugo, etc. Són novel·les que enganxen, no tenen masses pretensions, la pretensió simplement és fer passar una bona estona als seus lectors, i ens donen també moltes dades sobre la història del món en general i d'una manera bastant particular de Barcelona. Jo recomano molt la lectura de les novel·les de Xufo Llorenç. Ha estat editat per les millors editorials més prestigioses d'aquí d'Espanya i traduït a molts idiomes, entre ells el català. Ens ha mort a una edat molt avançada, ja, però pràcticament ha estat escrivint fins al final. És molt amè, molt distret, i recomano molt la lectura de les seves obres.
Doncs ara entrarem a com van els enigmes. Els aneu seguint? Sou capaços de descobrir-los? La Lola ens donarà els resultats de l'anterior i em proposarà un altre. A veure com va.
Doncs hoy toca que demos la solución al enigma que pusimos en el programa anterior, pero antes de dar la solución, vamos a recordar las pistas. Teníamos que buscar un área de una ópera y las pistas serán las siguientes. La ópera que buscamos es muy conocida, pero el área no es tan conocida. El área la interpreta un bajo. En esta ópera hace mucho frío. Hay escenas de juerga y fiesta, otras románticas, y la ópera acaba dramáticamente. En el aria en cuestión, quien la canta se despide de una pieza de abrigo. Bueno, pues ahora ya damos la solución, ¿eh? La solución, la ópera es La Bohème de Puccini y el aria es Vecchia Cimarra Senti. Ahora me gustaría preguntarle a Josep María, ya que está aquí, que como él fue quien hizo este enigma, pues ¿por qué? ¿Por qué elegiste esta área de esta ópera?
Bueno, mira, precisament ve a cuento perquè està fent fred, sí. I jo sempre que comento l'òpera La Bohème dic que és l'òpera del fred.
Sí.
Si la Bohème comença en fred i acaba en fred. Comença amb una buhardilla on tenen que cremar els manuscrits de les seves obres perquè fa un fred que pela en un París en les èpoques properes al Nadal. La Vecchia Zamarra és una àrea de baix. Els baixos normalment són els grans oblidats del món de l'òpera. Tothom recorda àries de tenor, de baríton, de soprano, de mezzo-soprano, però els baixos i les contralts sembla que em passen a un segon pla. I jo aquesta àrea la trobo molt bonica, molt sentimental. És un dels amics del protagonista.
Rodolfo.
I com que estan recollint diners, perquè tots són una colla de pelats, no tenen un duro, estan intentant comprar medicaments per la Mimi, que s'està morint, que al final es mor, evidentment, com tots sabeu. Però l'únic que té a un dels amics és el músic, té una samarra, un xocató, i se l'empenyora, se'l ven, per poder comprar medicines per la Mimi. I és una àrea que la trobo molt sentimental, molt bonica, i a més, per això tenc que dir també, perquè els baixos normalment tenen uns papers no gaire destacats a la majoria d'òperes. però n'hi ha algunes de veritablement genials d'àrees de baix. Vull recordar aquí també una àrea que a mi em va impressionar la primera vegada que la va sentir i que m'impressiona cada vegada que l'escolto, que és la Calúmnia, una àrea de l'Obrero de Sevilla, que la canta al baix, que és una meravella. Busqueu-la, aquesta, la Becky Azamarra, sobretot si la canta un bon baix, i veureu que és veritablement impressionant.
Molt bé, gràcies, Josep Maria. La verdad es que es muy emotiva esta pieza, sí. Bueno, pues ahora hacemos otro enigma.
Sí.
¿Eh? Vale, pues para hoy también hemos seleccionado un enigma musical y vamos a buscar el nombre de un pianista y compositor contemporáneo. Y las pistas son las siguientes. Tras un concierto, lanzó el piano al fondo del mar. En otro concierto, con orquesta de cámara, fue expulsando uno a uno a todos los componentes hasta quedarse solo. Realizó un concierto con la tapa del piano cerrada. Y para dar otra pista, porque si no me parece todo esto muy difícil, ¿eh? Diremos que nació y murió en un pueblo de España. Pues nada, la solución la encontraréis en el próximo programa.
Venga, a pensar. Molt bé, Lola. Ara ens presentaràs el Dicio Loco, que va creixent, i avui n'hem triat alguns de nous, alguns, no?
Sí, mira, tenim un que és de literatura i altres tres que són de música. A veure què us pareixen. El de literatura es llama Aníbal Lector. Personaje de ficción famoso por su tendencia a devorar libros. Y los de música son Barit Topo, cantante infiltrado entre el reparto de una ópera. Oberdura, pieza verde y ligera con la que se da inicio a una comilona. Solfeo, sistema de aprendizaje musical de dudosas cualidades estéticas.
Bien, a ver si va creciendo este diccioloco.
Segur que sí.
Molt bé, doncs aquí acaba la nostra intervenció. Fins al proper programa. Aprofiteu per llegir i escoltar molta música i gaudir de la cultura. En breu ens retrobarem amb noves recomanacions aquí a Ràdio Macomba. No deixeu que la rutina acabi amb la màgia de la lectura. Bona tarda.